Ah, molt bé, el Jaume. Joselu, que no l'ha rescat. Això no significa que no sigui un jugador que no pugui jugar 90 o 120 minuts, però sí que és veritat que quan el joc és més estàtic, més de combinar, més de paciència, doncs li costa més a un futbolista del qual en parla molt extra els desplaçats, els enviats de Madrid, amb el que tenen moltes esperances i parlen l'any que ve ja del tercer davanter, no? Això ja és una altra història, en parlarem, perquè si no ve ningú ja parlen d'una davantera Rodrigo, Vinícius i pràcticament Joselu. Tenen moltíssimes esperances en Joselu de cara a la temporada que ve al Madrid.
La setmana que comença demà es farà oficial el fitxatge de Joselu pel Real Madrid. De fet, avui a Florentino, en això que comença a ser una moda ja d'aficionats que graven amb mòbil converses privades, ha dit això, que la setmana que viene Joselu,
que tranquilo, no?
Que per tant
com va dir a Mbappé, doncs,
sí, Joselu i nadie más.
Sí, que la setmana que ve
Joselu i president ja ho saben, això, no? Vull dir que...
Vull creure que sí,
que ja està, vull dir, ho diuen Pérez, perquè també ja està, ja els hi va bé, que se sàpiga.
Aleix Pariser, 11 en punt de la nit i un minut ja, bona nit.
Hola, què tal, bona nit, companys.
Una pròrroga jugant Croàcia.
I ja ens agrada, no?, una mica d'emoció aquí a l'últim partit ja de la temporada, diguem així, no?, que hi haurà avui. Sí. Estan escalfant la banda ja Pichi Alonso, Dani Solsona i Xavi Vilajoana, ara quan s'acabi això. Bé, si hi ha penals, que entri en un moment, també a viure els penals, no?
Home, l'Albert Ferran també, que entri, que és el gran amant dels penals de la redacció.
I tant. Posem-li emoció, sí, home, sí, ara hi ha uns penals, jo te'ls signo ja, ara.
Ara penals, ja?
Sí, jo te'ls signo ja, sí.
Jo, de fet, no és que te'ls signi, és que faria la primera part de la pròrroga ja s'ha jugat, diria directe als penals, ja. No, aquests 15 minuts...
Sí, jo estic molt en aquest vaixell, eh? O sigui, jo les pròrrogues en general me les saltaria.
Però espera, que Ansu Fati, dic jo. No, oh! Es vol sentar, compte la retalla amb Esperó i la centrada directament a les mans de Livakovic.
Ansu Fati, eh?
Sí, sí, l'he rebatejat.
He sigut bo que acabés en gol, després de centrada seva, i diguessis que l'he posat el gol Ansu Fati, eh?
Potser li aniria bé un canvi de nom per... Sí. No? Sí. Hi ha gent que es talla el cabell o que es fa un nou pentinat, doncs...
Saltanyers...
Sí, t'ha tingut la més clara, i abans llegia que era el primer xut entre els pals d'Espanya.
Sí, sí, sí.
La del 84, no? La que ha tingut Ansu Fati, imagina't.
Sí, és que fins que no ha arribat aquest xut d'Ansu Fati, crec que eren 3 xuts a porta de Croàcia i 0 d'Espanya.
Sí, sí.
Mira, que la torna a tenir el del Barça per la banda esquerra, encararà Juranovic, dues bicicletes, trepitja la pilota, lateral de l'àrea gran, a prop del vèrtex, endarrere cap a Jordi Alba, que posa la centrada per l'arribada de l'Asensio, que era de primeres. Sí. Abans ha rematat de primeres en una jugada en què tenia passada, i ara que era de primeres clara amb l'esquerra, ha volgut controlar-la i se li ha perdut per la línia de fons.
O sigui, no era fàcil, eh? No era fàcil colpejar de primeres amb l'esquerra aquí, perquè al final tenia un defensor a sobre i tampoc és una posició clara com per poder colpejar bé de primeres amb la cama esquerra. De la Fuente ho tenia clar, eh? Ha deixat anar la cama a la zona tècnica, però...
Sé que ens toca de lluny, perdona, però passi el que passi ara ja, potser De la Fuente ha salvat el cap, no?, amb aquesta actuació en els seus partits. Vull dir, no? Encara que perdis els penals o amb un gol al minut 119... És un altre debat, que ens toca de lluny, però potser sí que Luis de la Fuente ha salvat el cap aquí com a seleccionador.
Centrada d'Ansu, buscant a Joselu, li queda Olmo, fora! Serà corna perquè l'ha tocat un jugador de Croàcia. Estava venut ja Livakovic, pel que parlàvem l'altre dia amb en Dami, havent guanyat a Itàlia les semis, ja el cap el tenia més o menys salvat. També és veritat que avui podia haver perdut 4-0, i aleshores, bé, això canvia tan ràpid que vés a saber, però ara ja entenc que... Que sí, vaja. Que si el fan fora és que és, no és ja ni pels últims dos partits, és perquè han notat alguna cosa que nosaltres no sabem. Una altra centrada, la treu Erlich, ben col·locat, el control d'Olmo amb el pit, la deixa cap a Rodri, endarrere Asensio, ha tocat en un jugador de Croàcia, serà una altra vegada corna.
I Olmo ha tingut dues ja, en la poca estona que porta sobre el terreny de joc.
Començant millor la segona part de la pròrroga Espanya.
Igual que el temps reglamentari, que també ha sortit bé del descans. Sí, a la pròrroga està fent més mèrits, no?, la selecció espanyola, que potser durant els 90 minuts.
Centrada de Jordi Alba, la treu una altra vegada Croàcia, salta també la Port, li queda Rodri, l'acaba traient Croàcia, però és que jo crec que Croàcia, entre que està cansada i no té jugadors ràpids per sortir a la contra, jo crec que és que ja fa temps que Croàcia està signant els penals.
És que continuem fent tres canvis, no?
Sí.
Sí, sí.
Jo crec que no ha tocat res més a la pròrroga i...
Al final, això també es nota, vull dir, sí. Clar, tens tres jugadors més frescos.
Perisic, quin retall davant Asensio, sang freda aquí d'Ivan Perisic, la deixa al mig, ha fet cap a Petkovic, obertura a la dreta per la pujada de Juranovic, aquest per Maier, que trepitja la pilota i decideix endarrerir cap endarrere amb Erlich. Es toca, què es toca, Modric? Toca, sembla que li fa mal tot ja. No sé, sí, es tocava el peu dret.
Sí que va un pèl coix de l'esquerra, sembla, però...
Ataca Croàcia per la banda esquerra, Kovacic, trepitja la pilota, la deixa amb barret inclòs, passada la cullera cap endarrere, i ara Espanya, que també li costa anar a pressionar i robar la pilota, Modric... Al mig del camp, ara ha trobat un forat per l'esquerra, aquest és Kovacic, busca la passada en profunditat cap a Petkovic, compte que li queda, la parla rematada, diria que Vlasic ha aturat Unai Simón, però estava invalidada la jugada?
Sí, ha fet ok ja l'assistent, diria l'àrbitre, no? Sí.
Però, era fora de joc.
A mi m'havia semblat en l'inici.
De Petkovic...
Sí, que ho era.
Doncs 10 minuts i els penals.
Dami de la Fuente... que continua, està clar, però és una continuïtat sòlida o no després d'aquesta Lliga de les Nacions, diries?
Sí, home, segur. Sòlid de la Fuente serà molt difícil que ho estigui, perquè tot pot ser sortir d'aquesta Nations League, arribar al setembre, anar a Geòrgia i perdre. És difícil perquè és un entrenador que ha començat amb molt poc crèdit, perquè té poc bagatge i poca trajectòria al darrere. I la sensació que va deixar la derrota contra Escòcia va ser molt dolenta, no es va poder fer un pitjor partit a Glasgow, i de fet el debut contra una Noruega sense Haaland, tot i guanyar, tampoc va ser positiu. Aleshores tot depenia sobretot de la semifinal contra Itàlia, en què abans del gol de José Lu amb l'1-1 el partit ja va ser prou bo i ja es veia que no el farien fora. Amb la victòria ja es va consolidar absolutament, i avui, passi el que passi, doncs ha fet un partit prou competitiu, prou amb un equip prou unit, i que es veu que van tots a una. Ara mateix està clar que si l'haguessin fet fora ara hi hauria hagut un nou seleccionador de cara a l'Eurocopa, i ara sí que ja sembla que, començant el setembre, en una nova temporada, ja és molt complicat pensar que destituiran De La Fuente per un parell de mals resultats, perquè ara sí que ja va enfilat a fer un nou grup i a treballar de cara a l'Eurocopa.
Fa un altre canvi, ara sí, Croàcia, Ballera.
No volies canvis, Molló? Doncs canvis a Croàcia, o canvi, millor dit. Entres Stanisic per Juranovic. Sí, canvi a lateral dret.
Sí, jugadors de la mateixa posició, un Stanisic que... no és titular al Bayern de Munic, però que forma part de la plantilla de l'equip de Thomas Tuchel, i que entra per aquests últims minuts per substituir un Juranovic que va fer un grandíssim mundial, especialment doncs al partit de quarts de final contra Brasil.
Rodri l'altre dia va jugar els 90 minuts amb Espanya.
Jo diria que sí, però...
Sí, també, perquè aquest home...
una altra que també
de celebració i de partits a les cames, i ara aquesta pròrroga afegida, aquests 210 minuts en aquests dos partits, déu-n'hi-do.
Grealish.
Imagina't Grealish havent de jugar una pròrroga i un partit sencer després de la celebració.
Grealish va estar 3 dies de festa, i després contra Malta 0 minuts.
Es trencaria, no? Perquè estaria molt deshidratat, el múscul pateix amb la deshidratació.
Ataca Croàcia, Modric a la dreta cap a Stanisic, l'home que acaba d'entrar al damunt del terreny de joc, endarrere una altra vegada cap al capità croat. Aixeca el cap, la posa entre línies, cap a Brozovic, que s'equivoca, compte que Espanya pot sortir el contracop. Joselu a l'esquerra, molt lent ara Mikel Merino, a punt de perdre la pilota, però ho ha fet bé, al final la passada acaba sent deficient, se la queda Brozovic, quin control... Stanisic, i torna a Croàcia. 7 pel final de la segona part de la pròrroga. La paret entre Modric i Brozovic no és bona. Al final acabarà sortint la pilota per l'altre costat i acabarà sent banda per Croàcia.
Ja vam viure ahir un desenllaç peculiar en el llevant a l'avés de l'ascens a primera.
Dramàtic.
Sí. Per què no una cosa semblant avui, no? Penal de bar a l'últim
minut. No descartis que algú faci un Robert Pierre, conegut ara mateix com posar la mà quan no toca.
Pobre.
S'ha disculpat a les xarxes, eh? Ha fet un comunicat dient que havia de ser el millor dia de la seva vida i va acabar sent el pitjor.
Perquè, clar, amb el 0-0
al final de la pròrroga hagués posat el Llevant, no?
Sí, 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 clar, clar. Sí,
clar. Oh, no, 10 segons perquè el Llevant pugés.
Sí, sí, sí. Hòstia, sí, 15, sembla.
I que a més és una mà...
Tonta,
que és penal, però que tens una mala sort increïble, perquè primer li toca el cos i després va a la mà que està desenganxada al cos. Ai.
Ataca Ansu per l'esquerra, a veure què fa, la deixa a la frontal cap a Olmo. Ui, això era molt complicat, buscant la passada interior cap a Asensio. L'acaba perdent Espanya i surt Croàcia. Compte que Petkovic ara sí que ha despenjat bé la pilota cap a Brozovic, però està sol. Està sol, ha de frenar.
El pobre Brozovic ja, si li demanes que corri 40 metres el sol, ja...
Sí, res, d'una contra perillosa ha acabat, fixa't, perdent la pilota Croàcia. Ja us he dit que la segona part de la pròrroga... Bé, Espanya ha tingut opcions de marcar un gol, eh? Però per Croàcia li sobra tant aquesta pròrroga.
A veure, sí, si és que... És normal que Croàcia no tingui aquesta capacitat per... sortir a la contra, perquè al moment en el qual baixa Petkovic, després és que no hi ha jugadors gaire ràpids per poder tirar les desmarcades a l'espai, o sigui que en aquest sentit Croàcia és una selecció que surt molt bé de les pressions de l'equip rival, però que li falta doncs aquesta velocitat diferencial, no? per poder recórrer espais llargs i tirar contres que siguin realment perilloses.
Contra Rodri, la rematada fora! Serà corna perquè l'ha tocat Sutador, l'ha desviat amb el cap i serà corna. De fet, jo tinc una teoria, Molló, dels pocs canvis que ha fet el senyor Dalic, que són ja els llançadors de penals. Modric, sí, sí. Petkovic, que aquest ha entrat, Kovacic potser, Brozovic...
Sí, sí. No, els jugadors experimentats i els que tenen doncs, ja un bagatge a les tandes de penals molt superior a la resta.
A veure el corna que el picarà Ansu. Quan li digui l'àrbitre, que em sembla que encara no ha xiulat, ho fa ara, poc més de 4 minuts pel final, la centrada d'Ansu, es passeja per l'àrea, no la toca ningú i serà banda a l'altre costat per Croàcia. Com a mínim protagonisme d'Ansu n'ha tingut, eh?
De fet, fixeu-vos que d'això que deia Gerard dels llançadors de penals, a l'última tanda de penals de Croàcia, que va ser el Mundial contra Brasil,
qui els va xutar,
van xutar Vlasic, que està a la gespa, Majer, que està a la gespa, Modric, que està a la gespa avui, i l'únic que no hi és Orsic, que va fer el quart i pràcticament definitiu gol de la tanda, un Orsic que no està convocat, però vaja, 3 de 4 d'aquell dia avui són també a la gespa.
Amb el gorro de waterpolo, com és habitual quan juga qualsevol selecció croata, avui també en aquest estadi de, com havíem de dir-lo, això, Ballera, de...
De Kaup.
De Kaup, en aquest estadi de Kaup a Rotterdam.
Que complicat és, eh? S'escriu Kuip, doncs és Kuip, no?
Igual que dir Kuip, és el mateix, suposo.
Dir Kaut.
Sí, sí.
Kaup.
Caut és també Croàcia ara mateix en aquesta pròrroga. Compte que la té Asensio, que gira sobre si mateix, posa la centrada, té les mans enganxades al cos, Perisic, serà corna. 3 minuts i els penals.
José Manuel Díaz, de Televisió Espanyola, que era el que narrava la Premier, a l'època de Caut, deia Caut. O sigui que suposo que seria correcte. El que dic Caup.
El corna pica en curt la selecció de la Fuente, Carvajal. Carvajal, endarrere cap a Jordi Alba. Jordi Alba és qui la penja, però no dic jo que si vols picar un corna no és millor posar la pilota centrada de primeres que feu, o sigui, ha centrat des de gairebé més a prop del cercle central i frontal.
Correcte, sí.
Clar, és molt més fàcil, frontal, sí, és molt més fàcil pel defensa rebutjar-la.
Sí, sí. I Alba des d'allà no generarà cap tipus d'acció diferencial. O sigui, Alba, el millor és que la pugui rebre a l'esquerra. Si tu la treus en curt i la vols moure una mica, doncs sí, que estigui a l'esquerra i que pugui posar unes entrades a la banda natural.
Falta sobre Mayer. Va, quins cinc creieu que escollirà de la Fuente? Perquè això està...
Mira l'última tanda de penals, la del Marroc, la que les eliminen Espanya contra el Marroc.
I treure els
que van xutar.
No hi ha Bussi, ja. Per exemple, Bussi va fallar i no hi és, ja.
Sí, sí.
Sí, anem a consultar-ho. A veure qui...
Rodri, recordo que va xutar un penal.
Sí, sí.
Quan vulgueu, donem dades de tandes de penals.
Mira...
Jo tindrem temps perquè... Entre que es faci el sorteig i espera't que potser encara no s'ha acabat la rematada. Kovacic... Molló a punt d'entrar al diàling.
A veure, espera, això de la tanda. Espanya-Marroc, eh?
Com que Espanya va llançar tan malament en aquella tanda que no va ficar cap penal, només va tenir tres llançadors, que van ser Pablo Sarabia, que no hi és, Carlos Soler, que tampoc hi és, i Sergio Busquets, que tampoc hi és.
No.
O sigui que pitjor no pot anar.
D'aquí... Joselu.
Espereu que hi ha corna, eh?
Podria... Ah, bueno, Joselu
ens tira molt bé.
Dani Olmo... Asensio.
Jo crec que Rodri també.
Ansu.
Ah, no, Asensio l'han canviat, no?
No,
Asensio.
No, Asensio hi és, sí.
Hi ha córner, eh?
Sí, que hi ha córner, sí.
El capità Alba xutarà o no, si hi ha penals?
Pica el córner, Croàcia, el segon pal, la treu Laporte ben col·locat, guanya el duel, encara però és viva, Modric la torna a posar a l'esquerra cap a Maier, que prova la centrada rasa, molt fàcil aquí per la defensa espanyola, encara però continua atacant Croàcia, tornarà a penjar-la Maier, torna a rebutjar Espanya, Jordi Alba no evita el córner, 45 segons pel final, sembla que li pugen els bessons a Jordi Alba.
Sí, però està fora del camp, o sigui que... Mira, ha dit el que va dir la Guta en antena fa 8 dies.
Ha dit tu pum, madre, hijo de... Se li ha llegit, però bueno, és que se li ha llegit, se li ha llegit els llavis. L'haurà entès el croat o no? Com del corna! L'atrapa Unai Simón. No l'haurà entès, no? Si no, bé, si és Modric
depèn,
o...
Depèn de qui sigui, eh?
Sí, hi ha uns quants que...
Sí, sí.
Un minutet més, eh?
Algun passat, eh?
Aquí feia
l'espanyola. I ara prenen
són,
ràpid.
Són políglotes, eh?
És veritat.
És que, clar, després ens queixem de que creem imatges de certs jugadors i de certes actituds al damunt del terreny de joc, eh? Però...
Fins res, eh?
El capità, de la selecció espanyola. Final de la pròrroga... Que passi Albert Ferran, que passin els tertulians, perquè tindrem penals a la final de la Lliga de les Nacions, Croàcia 0, Espanya 0.
Damià, penals per acabar de tancar aquesta Nations League, la tercera edició de la Nations League, d'aquesta competició que va crear la UEFA ara fa ja algunes temporades. Tens clars els xutadors o no, Dami?
I que va guanyar Portugal en la primera edició, França en la segona, i que està tenint un final realment apassionant. Xutadors, dius, eh? Home, jo crec que un és Olmo segur, l'altre és Asensio. Jo crec que Jordi Alba pot xutar.
Joselu, no?
I estic entre Merino i Ansu Fati. Ei, compte que hi ha una picabaralla, eh? Compte que hi ha picabaralla entre els dos equips de la gesta. Els han d'anar a separar. Ui. Sort que no hi és Yabusel. Sort que no hi és Yabusel allà al mig, perquè hi ha una picabaralla i els han hagut d'anar a separar. Ara hi ha moltíssims futbolistes. Aviam si per les imatges es pot veure exactament qui són els jugadors. Jordi Alba, eh?
Jordi Alba,
sí, no?
I un jugador, diré que un jugador de la banqueta fins i tot de Croàcia, però mitja selecció croata, crec. Se'l separen i ha quedat en un no-res, però sí.
Ara ja s'han calmat els ànims, estan els espanyols per una banda i els croats per l'altra, com si no hagués passat res, però sembla que tota la tensió viscuda durant tot el partit s'acaba de descarregar en 20 segons absolutament surrealistes.
Jo crec que algú havia entès el que havia dit Jordi
Alba. Potser l'han entès, eh?
Sí, ve d'allà segur, eh? Estic convençut.
Doncs ara coneixerem ja els llançadors d'un instant a l'altre. Per cert, un apunt. Els jugadors espanyols tenen tan poca confiança en si mateixos des dels 11 metres, com ara dèiem, porten 3 tandes de final de penals per dues consecutives, que potser els va bé que els arribi aquesta tanda en una final de Nations League i no pas en una pròxima Eurocopa o Mundial per intentar guanyar-la, i que la pròxima que els arribi en un gran torneig doncs venir d'una tanda guanyada en una Nations i no continuar encadenant tandes perdudes. Veurem si la d'avui la guanyen o què passa.
A veure quins són els escollits per la selecció espanyola, per la selecció croata també, veia abraçades Ansu i Alba, que jo crec que potser sí que són dos dels escollits. S'ha omplert l'estudi pariser de cop, l'estudi de RAC1.
Ja tenim per aquí el Vilajoana. Hola, Vilajoana.
Què tal?
Com està?
Bé? Aquí, pendents.
Molt bé. Solsona, què tal, Solsona?
Hola, bona nit.
Bona nit. De seguida amb l'Àngel Pichalonso també per viure aquesta tanda de penals i després ja arrencarem tertúlia, parlarem de moltes coses, eh?
Ha entrat Mr. Penals, també.
Home,
Albert Ferran.
Us he de dir que amb un torneig com la Nations, que sí, que quan arribes a la Final Four la vols guanyar, però que no crec que avui hi hagi molta gent al carrer de Madrid si guanya Espanya.
No.
Doncs que la pròrroga ens la podríem haver estalviat directes a penals i haguéssim gaudit més. però evidentment sempre a favor d'uns penals.
Dic jo que a Zagreb se celebrarà fort, eh?
Si jo crec que a Zagreb
guanya, si guanya Croàcia aquesta Nations League.
També s'ha saludat l'Àngel Pichi Alonso, també. Hola, Pichi.
Sí, hola, Aleix.
Què tal? Aquí estem, aquí una xantada de por a l'estudi, vivint encara dins del... Estem entre el superesports i el tu diràs. Estem en un híbrid ara, en un món desconegut, eh? I
estem
paral·lel.
Estem en multivers?
Sí, estem en multivers, entre el superesports i el tu diràs, vivint aquesta tanda de penals. A veure què passa. A veure què passa.
Però en situació extrema, no?
Sí, què vols dir? Clar, entre pels dos, no?
No, clar, caixa o faixa. Aquí no hi ha... No hi ha més opció d'especular en res.
No, ja està. Aquí, si qui tingui l'encert i un punt de sort, guanyarà el títol.
Crec que Jordi Alba ha guanyat el sorteig aquest cop,
sí?
Eh?
Sí,
sí,
no veus?
Sí, sí, li ha guanyat a Modric.
Me l'ha enredat, com Chiellini.
No, Chiellini li va fer...
De la de Mr. Chip, aquesta generació de Croàcia ha guanyat totes les tandes de penals que ha disputat. 4-4 i Espanya 3 de les últimes 4 les ha perdut.
Com per no estar esperant la pròrroga d'Alic. Com per no estar dient, jo ja vaig preparant els penals. Mira, el primer xutador serà Vlasic. Començarà xutant Croàcia. Com ens deia en Dami, és igual a quina porteria ho faci, perquè cada gol el que hi ha són majoritàriament aficionats de Croàcia. Doncs deu haver guanyat el sorteig Modric, perquè a mi m'ha semblat que era Jordi Alba, però no, perquè jo crec que Modric ja va haver guanyat el sorteig, ha decidit escollir xutar primer, sí. I Alba ha demanat el... Sí, Alba ha demanat el camp.
Ho dèiem abans, Vlasic...
Normal. Normalment el que guanya el sorteig vol llançar primer.
Per això. Sí, doncs sí, hi anirà Vlasic.
A veure.
Es mou Unai Simón sota pals, dorsal 13 de Croàcia. No s'ha mogut Unai Simón. Sí. Que ha fet vista a la seva esquerra, Croàcia 1, Espanya 0.
No sé si seria el porter més especialista en penals, Unai Simón. Ho dèiem, Vlasic va ser el primer llançador de Croàcia a les dues últimes tandes de penals de Croàcia, tant contra el Japó, als vuitens del Mundial, com a quarts contra el Brasil.
Es va marcar els dues?
Sí, les dues.
I Livakovic sí que és especialista, no?
Uh-huh. Sí.
Normalment el millor llançador ha de llançar el primer, no? El cinquè, l'últim, com... Perquè en ocasions no arriba a llançar el que tira en cinquena al PSG.
I va Joselu per la selecció espanyola. Livakovic sota pals.
Va el teu, Solsona.
A veure què fa. Joselu amb cama dreta. Va cap a la pilota. Gol!
Està amb confiança.
Per l'escaire.
És que els tira molt bé Joselu, eh? I no és el primer que tira aquesta temporada així, eh? Com sap.
Que has tirat un penal, no...
Però està celebrant, està alliberant-se, Solsona, perquè ha marcat, ja ha fet la feina, ja se'n pot anar a dormir. Sí. Jo ja l'he marcat.
A dormir i al Madrid se'n pot anar ja.
Demà oficial, en principi. El fitxatge de Joselu anirà a Brozovic.
No ha corregut aquests dies per les xarxes que la selecció espanyola va perdre perquè Unai Simón li va ensenyar a Bono les anotacions que tenia dels penals de l'Espanya al Marroc, oi que sí? Que li va dir que no toqués el paper que havia deixat al darrere la porteria. Sí. No? I va veure totes les anotacions i els va dir als seus companys, cap a l'altra banda.
A veure, Brozovic amb la dreta enganya Unai Simón, que s'ha llançat a la seva esquerra, Brozovic l'ha tirat a la seva dreta, 2-1, Croàcia continua dominant de moment, 3 penals, 3 gols.
S'ha llançat bé, si
hagués... S'ha llançat bé, diu.
Sí, si hagués encertat.
Ara anava a dir, si va allà, la para.
I va Rodri.
Però és digne d'estudi que Croàcia marca molts penals a les tantes, per això guanyen les últimes 4 seguides.
Sí.
I anirà...
Té bons llançadors.
Sí.
Rodri, el segon penal de la selecció espanyola, de moment 2-1, per tornar a col·locar l'empat a la marcador. Rodri, gol, també, igual que Brozovic. Livakovic es llença a l'esquerra, enganya el porter, 2-2. A Croàcia encara li queda Petkovic i Modric, que jo diria que són dos dels habituals que llencen penals.
De moment, de molt nivell, eh? Xuts forts, d'això que si el porter la toca, doncs també pot entrar dins els tres pals.
Especialista, eh? Com està Gaudint.
I va Modric.
Home, m'agrada que... especialistes i xuts ben executats.
I quants penals vols?
I no 25. Tant com les que vam veure ahir de l'embol, que juguem, vaja, era la pitjor tanda de la història.
Juguem a encertar, però on la llança Modric?
No, amb l'exterior, que la tiri amb l'exterior.
Podria, eh?
A veure, el capità de Croàcia amb cama dreta, Golàs pel mig, s'ha posat nerviós, ha dit ni a l'esquerra ni a la dreta.
Molt massa cada vegada.
No n'ha encertat ni una.
Ni una.
Unai no n'ha encertat ni una.
I estira abans, estira molt abans.
Molt fàcil des d'aquí la taula, ho veieu.
Home, jo ja n'hagués parat 3 segons.
Ja ho hem dit, que no era especialista en penals.
Kepa i David Raya ho són?
Podria haver fet un...
Kepa una mica més.
Sí.
Bé, Kepa va ser protagonista, el van canviar ell i no va voler marxar.
Espera, que va Miquel Merino. Tercer penal d'Espanya, 3-2.
Clau, moment clau aquest,
eh? Ui, ja està.
Per intentar empatar.
Fa cara de nerviós.
Amb cama esquerra, Merino! Doncs amb mitja paella inclosa.
Te l'ha dedicat, Solsona.
Està nerviós.
Ostres.
És el que millor l'ha llançat.
Sí, sí.
Una mica Villalibre ahir, amb l'Alavés. Parant i nyec. 3-3, eh?
I no ha arribat a fer el saltet d'Oyarzabal, però més o menys similar.
Ara la pressió va augmentant, eh? Estem menjant el quart penal.
Sí, però no és una final d'Eurocopa o de Mundial, que llavors la pressió seria...
Ja com comencen a estar espantats el Jordi Alba i companyia que
van ara, no?
Mayer al dorsal 7 de Croàcia.
Ui, que mala cara.
Unai Simón sota pal. Alguna n'encertareu. Mayer cama esquerra. Unai Simón i el pal. O el pal directament. Unai Simón que ho celebra.
Jo crec que el cos d'Unai Simón no ha anat.
Sí. És que ha sortit molt rebotada, no?
Esperem a les cames, que no s'hagi avançat.
Sí, sí, clar.
He vist ja una samarreta de l'Espanyol, una del Barça, una del Madrid, a la graderia dels aficionats espanyols.
A la repetició. Però et diré una cosa, s'ha tornat a llançar molt, molt ràpid i cap al costat.
Bé, bé.
Té un peu bé.
I aquesta ha tingut sort.
El pal, no?
La treu ell, la treu ell.
Sí?
Home, no. La treu ell, home.
Ah, no, sí.
La treu ell.
Ah,
amb la cama, amb la cama. Amb la cama.
Però, com l'he vist el pal?
Jo
també,
i ha anat quasi al centre.
Home, no. Poseu-vos ulleres.
I abans rajàeu, eh? Esteu rajant.
Quina barra, el pixi l'únic que no.
Asensio, per avançar a Espanya en el seu quart penal. Amb cama esquerra.
Ui, s'ha avançat molt.
Golàs d'Asensio.
Doncs ara sí, matchball, matchball.
Sí. Arriscat, arriscat, arriscat molt, molt.
Però el Madrid no falla.
El porter s'havia avançat 2 metres.
Sí.
Vull dir, què fa el porter?
No, aquest no és del Madrid, ja, eh? Aquest no és del Madrid.
No. Tècnicament, fins al 30.
Sí.
Uf, com l'ha llançat, eh?
Sí, però si l'hagués tocat al porter, hauria estat malament, no? Perquè estava fora de la línia.
Sí.
L'havien repetit.
I Ansu serà l'últim d'Espanya?
No, Alba, el capità, no? Potser, o què?
Alba?
Alba, no.
No
crec, sense, eh?
No sé, tinc...
Si falla Croàcia
tinc
no
misteri,
caldrà...
Però exacte.
Sí. No caldrà ni saber-ho.
Doncs Perisic.
Ah, aquest no falla.
Amb la cama dreta, Unai Simón sota pal. Si falla, Espanya campiona de la Nations. I va Perisic, cama dreta, vol? Enganyant a Unai Simón. Molta calma, sí. Molta experiència, Perisic.
A veure qui té ara
doncs
la pressió.
Doncs a veure qui és l'heroi.
O no.
Molt fàcil, Perisic.
Sí, era molt abans. Sí, Unai Simón ja estava un dels pals quan encara no havia xutat.
No, Unai Simón ha fet la feina. Ja t'han aturat un.
Laporte. Laporte, diria.
Sí.
La persona que va ser ahir protagonista del Tu diràs de RAC1,
si
encarregat de...
A veure si es mufa o no, a veure.
No.
A veure si el vas beneir o no,
sí, a veure si el vas beneir, Dami.
Un panenc, cara, un panenc.
Ui, la cara que porta és de preocupació, eh? I va la porca amb esquerra! Beneït sigui Aymeric Laporte!
Hauríem d'anar acabant, pel Tu diràs, ja.
Altre va ser... Si és que us he dit que ahir va venir el Tu diràs per alguna cosa.
Hòstia, nena.
Creieu que Laporte tornarà al Tu diràs algun dia d'aquests, ja?
Quina mala sort, perquè li ha anat d'un centímetre.
Sí, pel mig, fort, a dalt, però cap al travesser. Per tant,
dramàtica aquesta tanda.
Oi, mira, és que tothom volia sortir ja a córrer, eh?
Una errada per banda, anem ja a la mort sobtada.
Jo em pregunto...
Els nervis canvien de bàndol, eh?
S'escalfa Jordi Alba, pitxi, s'escalfa.
Ui.
Crianço, també. Ai. Em pregunto si la por haurà...
Alguns s'apreten el culet, ja.
Sí, clar, és que ara tiraran els que no volen tirar mai. Clar, sí,
Petkovic,
sí.
El sisè de Croàcia, amb cama dreta, xuta Petkovic, a Unai Simón!
Ara mira les cames, ara, però és un paradó, eh, això?
Ara rajeu. Quin aturadot, eh? Anava amb força, eh? No era un penal mal xutat, eh?
A veure les cames, sí.
Que ho revisen...
Sí,
és bo.
A veure... Que bé, aguanta un peu, eh?
Molt bé. I anava a dalt, eh? No anava...
Aquesta té mèrit.
Anava mitja alçada, eh?
Aquesta té mèrit perquè aixeca la mà, sí.
Anava mitja alçada.
Sí. A veure qui és l'heroi, un altre cop, no? Alba? Ansu?
No, és veritat. Olmo podria xutar. Mira. Carvajal? Home, ha triat de la Fuente, ha anat...
Hasta el final.
Ha triat el del Madrid.
Ja sabeu.
L'entens, no?, de la Fuente, en aquest sentit.
Sí. Segona oportunitat.
Assegurar.
Ara farà... Paradinha, Paradinha.
A veure, Carvajal, ui, molt centrat, agafa cursa... Paradinha! Oh. Espanya es proclama campiona i depenent que Carvajal l'ha llançat, déu-n'hi-do, sang freda en aquest cas del madridista. Espanya campiona de la Fuente, que gairebé queda engolit per tot el seu staff tècnic. Doncs fins aquí la Lliga de les Nacions 2023, amb Espanya guanyant un títol després de l'Eurocopa del 2012. Guanya la seva primera Lliga de les Nacions.
Doncs títol per la selecció espanyola, Damià. Veus des de l'estadi de Dequip, que estava ple, 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 i està ple, ple, ple de croats.
Doncs mira, el primer que veig són 40.000 croats que no s'ho poden creure. Aquesta vegada tampoc, no hi ha manera que aconsegueixin un títol internacional. I la sensació que si no ho han aconseguit aquesta vegada, amb aquesta generació, no ho aconseguiran mai. I, evidentment, l'alegria desfermada per part dels jugadors espanyols que, una vegada més, no és un Mundial, no és una Eurocopa, és una Nations League, però ho estan celebrant com si fos un gran títol internacional. Carvajal i tota la resta al costat dels 5-6.000 aficionats espanyols que hi ha aquí, potser de cara al gran públic no, però potser de cara a l'equip, és una victòria que jo crec que és rodona, perquè és un títol i perquè ho han aconseguit des de la tanda de penals després d'unes quantes derrotes. Els jugadors croats que es quedaran a la gespa per assistir a l'entrega de trofeus, un trofeu que recollirà Jordi Alba, és el capità de la selecció espanyola i serà el tercer jugador en la història del combinat espanyol en recollir un títol després que Olivella ho fes a l'Eurocopa del 64 i que en els títols de 2008, 2010 i 2012 ho fes Iker Casillas. Per tant, Jordi Alba serà el tercer capità a la història de la selecció espanyola en aixecar un títol internacional.
Ara tornem cap a l'estadi del Dequip, ja en temps de... tu diràs, Pariser, tot teu, quatre anuncis.
Vinga, va, ens hi posarem, analitzarem això. Hem de parlar de Vitor Roque, de Sergio Busquets, del Barça-Madrid de bàsquet, que ha estat un partidàs, ara entrarà també el Mundet i moltes coses més aquí al Tu Diràs.
La Veira, gràcies, fins la propera.
Gràcies, bona nit.
Quatre anuncis i Tu Diràs, no marxeu, que vagi bé.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Amb la primavera els dies es fan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Autocenter Barcelona. El concessionari que batega està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1. Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió vitalícia i vivenda. Els de casa, els de sempre.
El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament que arriba a fingir que és dolor, el dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Amb Aleix Pariser.
Onze i 37 minuts. Aquí seguim els esports de RAC1. Continua la ràdio esportiva en aquest diumenge 18 de juny del 2023, després de viure com la selecció espanyola de Luis de la Fuente acaba d'aconseguir un títol, la Nations League, la Lliga de les Nacions, aquesta competició creada per la UEFA des de fa només uns anys, que només havien guanyat fins ara Portugal i França, i que ara s'afegeix al palmarès la selecció espanyola. Amb Jordi Alba com a capità, que l'aixecarà ben amunt al cel de Rotterdam, amb Ansu Fati també, que ha fet una molt bona segona part i també temps extra, el temps de pròrroga, i amb, ja ho diré també, amb Gavi, Gavi, que ha jugat de titular i que també ha jugat uns bons minuts, com sempre intens, el jugador del Barça, després d'aquesta tanda de penals en què Carvajal ha estat l'heroi marcant el gol definitiu. Corren per aquí encara l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana, i tenim el Damià López a Rotterdam, a l'estadi de Kuip, com es digui, pendent d'aquest moment en què la selecció espanyola aixecarà la Copa i també de les reaccions dels protagonistes. Dami, què estàs vivint ara mateix aquí a l'estadi?
Aquí estem, a la banyera de Rotterdam, per fer-ho també més senzill. Doncs mira, estic veient els jugadors d'Espanya ara mateix gaudint el moment. En aquests moments veig Morata abraçant-se amb Gavi, que jo crec que és potser el jugador que està disfrutant més aquests instants ara mateix d'espera a la gespa, fotografiant-se, esperant el moment en què doncs els jugadors podran dirigir-se cap a la tarima, que està ja preparada perquè Jordi Alba, doncs, al costat dels seus companys, pugui aixecar aquesta copa. Mentrestant, d'aquí no es mou ningú, els fidels i sorollosos aficionats croats, crec que podeu escoltar l'ambient, doncs, que han homenatjat els jugadors de Croàcia, que s'han dirigit cap a una de les moltes posicions, en qualsevol cas darrere de la porteria, on no s'han xutat els penals i han començat, s'han quedat com quiets en filera horitzontal tots els jugadors i han fet com una reverència, com una respectuosa reverència a l'afició croata, doncs agraint-los tot el suport, no només en aquesta Nations League, sinó tot el seguiment en partits classificatoris, mundials, Eurocopes i etc. I d'alguna manera no és definitiu, l'any que ve té l'Eurocopa, però lamentant no haver-ho pogut aconseguir, perquè ho han intentat en mundials, en Eurocopes, s'han quedat a les portes de la final del Mundial de Rússia, semifinalistes a Qatar, avui finalistes d'aquesta Nations League, però no hi ha manera. Sap greu, perquè són molt seguidistes, sempre hi són, i avui, doncs, ara hauran de veure a l'eix, d'aquí a uns instants, com Alexander Seferin, president de UEFA, doncs li entregarà la copa a Jordi Alba, com a capità de la selecció espanyola, que aconsegueix el cinquè títol de la seva història, un Mundial, tres Eurocopes i aquesta Nations League aconseguida. Jo crec que de manera justa ha estat als penals, però Espanya en el còmput ha estat millor aquí a Rotterdam.
Tres Eurocopes o dues, Damià?
Tres. La del 60... Passa que és... ha quedat com molt oblidada en
no,
el temps.
No, però pensé que deies Alba. Clar, pensé que deies Alba. No. La selecció.
No, deia... Sí, deia Espanya en el seu global com a selecció, com a federació, un Mundial, tres Eurocopes i una Nations League. De fet, mira, ara que dius això, t'explico. Jordi Alba no va arribar a temps de guanyar el Mundial, perquè ell s'incorpora just després del Mundial 2010. Jordi Alba té, a nivell internacional, té una Eurocopa i una Nations League. Hi ha jugadors que, com Jordi Alba, que van arribar un pèl tard. Només hi ha un jugador que tingui Nations League, Eurocopa i Mundial, i és Jesús Navas, que ha hagut de ser substituït per l'home que ha marcat el gol definitiu, Carvajal. Una estranya decisió, perquè quedaven jugadors, com per exemple Dani Olmo per xutar, però bé, Carvajal ha xutat un panenc que li ha sortit bé i li ha donat aquesta victòria a l'equip espanyol, que continuen de celebració a l'espera que es posseixi l'entrega de trofeus. Ara hem vist Rodri, que ha estat escollit a l'eix una vegada més, porta tres MVPs consecutius, el de la final d'Istanbul, el de la semifinal contra Itàlia i el d'avui. La coronació de final de temporada de Rodri és realment immensa.
Quina temporada, sí, tripleta amb el City i ara campió de la Nations League, Rodri, també amb la selecció espanyola. Parlant de celebracions, ja és oficial, demà a partir de les 6 de la tarda, festa dels jugadors de la selecció espanyola al Withing Center de Madrid. Per tant, al pavelló on el Barça, per cert, pot guanyar la Lliga CB d'aquí a uns dies, doncs allà mateix, al Withing Center, demà a partir de les 6 de la tarda, festa per celebrar aquesta Nations League que ha aconseguit la selecció espanyola masculina de futbol. A partir de les 6 de la tarda obriran portes al Withing Center, a partir d'un quart de 8 del vespre començarà l'espectacle i també l'arribada dels jugadors. Entenc que hi haurà parlaments, també celebració, música i una mica de show per aquest títol que avui ha aconseguit la selecció espanyola. Pichi, què t'ha semblat? Déu-n'hi-do, com canvia tot, no? Vull dir, Luis de la Fuente discutidíssim i de cop i volta ha guanyat Itàlia al minut 90 com qui no vol la cosa i avui als penals i té un títol al seu palmarès, ja.
Sí, veritablement és un excel·lent inici i a més que era una prova de foc després de la derrota a Escòcia. Bueno, s'havia centrat molt l'atenció en què faria el seleccionador aquí i fins i tot, bueno, si no anava molt bé, pues podia patir, podia patir, i veritablement és un canvi radical, és guanyar el primer torneig important que disputa la selecció amb ell, i òbviament això pues li donarà molta confiança i, bueno, i molt, molt més recorregut que el que hagués pogut tenir si s'hagués endut una altra decepció aquí.
Són 8 finals de la selecció espanyola masculina, 5 títols, com deia però, el Damià, i 3 finals perdudes.
Però fixa't, Aleix, que a Luis Enrique se'l criticava molt per posar jugadors que no juguen als seus equips i tal i qual. No se dirà res de la Fuente i de tots els jugadors que no juguen amb els seus equips habitualment titulars i que avui han estat. És a dir, els resultats ho borren tot, ho tapen tot.
Sí, Sí, sí. Malauradament és així. Hi ha poca gent que es fixi en d'altres aspectes, no? Al final, el gol, les aturades i els títols ho acaben tapant una mica tot. Solsona, què et quedes del que hem vist?
La veritat és que ha estat emocionant al final, no? Perquè quan hi ha tanda de penals, doncs sempre hi ha una mica de sort, no? Amb els llançadors poden estar més tranquils o menys tranquils. Els he vist a tots bastant tranquils, però el que dèiem del seleccionador, no? Que pràcticament estava ja, o es parlava, o es deia molt ja que estava amb un peu fora si no hagués pogut guanyar a Itàlia i hagués jugat amb el tercer i quart lloc i haguessin anat malament les coses, doncs segurament ara estaria molt qüestionat, i ara ha guanyat aquí i té molt de crèdit, i ara esperar a veure les properes ja eliminatòries, no?
A veure, jo la veritat, el partit en si ha estat bastant dolent tot.
Sí, sí. Espanya ha xutat per primer cop a porta el 84, en sonat.
Per tant, vaja, que perquè guanyis una tanda de penals que va decidir si un entrenador ha de seguir o no ha de seguir, em sembla bastant simplista. I el tema dels penals, normalment la pressió és directament proporcional a la importància del que pots perdre, i en aquest cas la Nations League
és menor,
jo crec,
no?
Que...
Però fixa't, el partit d'ahir del Llevant i a l'Alavés, si puja el Llevant, Calleja estaria, i ara anem a veure què passarà en Calleja.
Sí, sí.
Tot marca, com deia Pizzi, tot marca en els resultats. Clar, ara.
Però és que per mi és un error, aquestes, perquè no, si hi ha un entrenador que et funciona, no el pots jutjar perquè un penal t'entri o no t'entri. Per mi això és de calaix.
Ara, mira, l'11, o sigui, aquesta Espanya ha guanyat un títol, amb tots els meus respectes, que ningú se m'ofengui, però clar, veníem de l'Espanya de Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, Fernando Torres, que eren noms top, no?, del futbol mundial. I clar, Espanya ha guanyat amb Unai Simón, Jesús Navas, Lenormand, Laporte, Jordi Alba, Fabián Ruiz, Rodri, Asensio, Jeremy Pino, Gavi i Morata. A segona part han entrat Joselu, Miquel Merino, Ansu Fati, Nacho, Dani Olmo i Carvajal. Però vull dir, aquesta Espanya, que per noms, tu diries, és un equip de segona fila europea, no?, ara mateix, per noms, vull dir, no són de noms de gran cartell, o que tu diguis, el vull al meu equip. Rodri, fitxaries pel teu equip.
Hi han debutants, eh? No? Lenormand, Joselu, també. Bueno, ja va jugar l'altre dia, però...
Jeremy Pino també és un nou vingut a la selecció, últimament, però... Que té, no sé si hi ha un punt de sort, que és evident, però també té mèrit, no?, guanyar un títol amb dos partits contra Itàlia i Croàcia, que estan més fetes, no?, com a selecció, amb aquest 11 i amb aquesta convocatòria que ha fet Luis de la Fuente. I ara arriba el moment, ja estan pujant les seleccions, els jugadors, vull dir, de la selecció espanyola. Damià, aquí a l'estadi.
Sí, veiem Alexander Seferin, que ha posat les medalles de subcampió als jugadors de Croàcia, i ara està entregant també la medalla de campió a tots els futbolistes de la selecció espanyola que estan desfilant, començant per Nacho, Fabián, veiem també Dani Olmo, i l'últim que està en la fila d'espera és Jordi Alba. No sé, Aleix, si quan passi, no sé, per exemple, Gavi, o quan ho faci en Sufati, potser Seferin els dona alguna pista. Escolta, Gavi, que l'any que ve no jugues la Champions.
No, esperem que no.
Que la jugues.
Esperem que no. T'imagines.
Veurem si els diu alguna cosa, no? Si els dona... O tu, Jordi, tranquil, que sé que te'n vas.
Sí.
Tu no pateixis, que amb tu no va la cosa.
Per cert, recordes que a l'entrevista que li van fer a Jordi Alba aquí al Tu diràs, Damià, tu i jo fa unes setmanes, sí, li dèiem, escolta'm, seràs el capità. T'imagines tancar la temporada aixecant un títol amb la selecció espanyola?
Sí, sí. Sí. Jo crec que ho veia una mica lluny, Aleix?
Sí.
Oi que no et va fer aquesta sensació? Que, sí, que faltaven uns dies i no visualitzava. De fet, li vam preguntar, de la Fuente, què diu? No el conec encara.
Sí.
Pràcticament no he parlat amb ell, perquè Jordi Alba no havia estat a la convocatòria del mes de març als partits amb Noruega i Escòcia, i mira, de no conèixer el seleccionador, ara està a punt d'aixecar la copa. S'abraça amb Rubiales, l'abraçada molt efusiva, i Seferin a punt d'entregar-li el trofeu.
Quina imatge,
aquí ho tenim, salte! Jordi Alba amb el trofeu campió de la Nations League. Quin li havia de dir? Com corona la temporada. Deixa el Barça, deixa el club, on ha format les últimes 11 temporades, i Jordi Alba al costat de tots els seus companys, l'abraçada també amb Luis de la Fuente, una finta, dues, tres, ben amunt. Ben amunt, Jordi Alba, al cel de Rotterdam, el capità del Barça i capità de la selecció espanyola, ja en absència de Sergio Busquets, celebra, i de quina manera, la consecució de la Nations League. Ara ja tots els jugadors al voltant del trofeu. Espanya és campiona de la Lliga de Nacions a la tercera edició. Succeeix en el títol França després que ho hagués fet Portugal en la primera edició amb Jordi Alba com a capità. Celebració i, com és habitual, sona el We Are the Champions, el tema de Queen i els jugadors d'Espanya que posen la fotografia i Jordi Alba que no deixa anar la copa.
No, no. Ara veiem també en Sufati, que la Txec està feliç. Hola, Saperes,
Què tal? Bona nit.
Home, un bon final de temporada per jugadors que potser no ho han passat molt bé, com sí. En Sufati, com Alba, no? També.
Sí, sí, inesperat. Potser no s'ho imaginava Jordi Alba, però és que segurament tampoc José Lu s'imaginava en una final de la Nations League aixecant un títol amb la selecció espanyola, no? És a dir, pel que tu comentaves, jugadors poc habituals o que no tenen el cartell d'altres anys que tenien a la selecció espanyola que poc podien imaginar-se en aquesta selecció aixecant un títol. Això és realment així.
Déu-n'hi-do quina imatge, Solsona. Quins havia de dir,
I tots volen sortir a la foto,
Home, clar, això, sí. No deixa de ser un títol, això.
No, sí, perquè d'aquí 10, 15, 20, 30 anys, escolta, veuràs la foto i dius, aquest era jo,
A mi em sembla increïble aquesta dada que Jesús Navas és l'únic jugador de tot el futbol mundial que té els tres grans títols, no?, que són Mundial, Eurocopa i Nations. Clar, la Nations és de nova creació, només l'han guanyat Portugal i França abans que Espanya, no? Però clar, no hi ha cap portuguès que hagi estat campió del món, i de França sí, França sí que ha guanyat Mundials i Eurocopes, però no d'aquesta generació, no de la mateixa generació. I Navas ja el 2010 et va guanyar el Mundial de Sud-àfrica i 13 anys després Navas està guanyant títols amb la selecció espanyola. Em sembla increïble aquesta de Jesús Navas. Ja ha guanyat l'Europa League, vull dir, imagina't aquesta temporada.
I que semblava ja que ja estava de baixada Navas, Perquè sí. Navas ja deu tenir 37 tacos, 36, 37,
Si el 2010 estava guanyant el Mundial amb Del Bosque, imagina't, en té 37 i farà 38 anys al novembre.
Però si no mires l'edat, encara el veus ràpid, El veus bé, Navas.
No? Sí, bueno, ha patit, avui ha patit.
No, bastant, Patim tots, però...
Preguntem-li amb ell si es veu igual que fa 13 anys.
Home,
però... No, té mèrit, per mi té molt mèrit.
Però el que no sap l'edat, no li fas 37.
No.
Que té mèrit és que Espanya hagi guanyat amb aquesta selecció, a priori. Pot ser que tingui molts èxits al llarg de la seva trajectòria, però que... actualment haguéssim posat en dubte, bueno, la majoria, diria jo, la majoria.
Mira, anem a sentir un dels herois a la tanda de penals, Unai Simón, a Televisió Espanyola.
Las defensas eran muy fuertes, nosotros hemos planteado nuestro juego desde la posesión, desde el toque, llevar el lado a lado, y hemos sabido contrarrestar muy bien sus contraataques y esos centros por banda. Al final tenían a dos tanques ahí arriba, que Jaime y Lenormand, y luego Nacho, pues han sabido resolverlo. Y luego, pues bueno, no me esperaba que fuésemos a los penaltis. Pensaba que lo íbamos a resolver antes, pero bueno, al final lo importante es que nos hemos llevado el título y para nuestra gente, que también se lo merece.
¿A quién se lo dedicas, Unai?
Bueno, sobre todo a todas esas personas y a esos jugadores y el staff que hemos tenido al principio de la Nations League. Creo que fue un partido contra Portugal en Sevilla, y bueno, a todos esos jugadores y el staff que han participado en esta competición, pues va por ellos, porque sin ellos, pues lógicamente no podríamos estar aquí.
Enhorabuena y a celebrar.
Doncs mira, también recordant-se de Luis Enrique, no? Perquè tot això, aquesta Final Four arriba gràcies a Luis Enrique i aquella fase de grups en què la selecció espanyola en l'últim partit contra Portugal aconsegueix acabar primera del seu grup i classificar-se, no? Per aquesta final a 4. 8 i la mitjanit. Hem de fer una pausa, ara seguim, Estarem pendents d'alguna reacció, aviam si Alba, si Ansu Fati, si Gavi, sobretot, que són el que més ens interessa, xerren a la zona mixta amb el Damià López, durant el Tu diràs, i de seguida obrirem ja la tertúlia, també, la informació del Barça amb el Sape.
Per cert, converses curtes, de Seferin amb Alba, amb Ansu. Va. No crec que els hagi comunicat res.
Bé, ens agrada.
Fixant i...
sí. Hi ha hagut bon feeling, no? Abraçades, s'han donat la mà, val, ens interessa.
Venga, año que viene, Champions al final, com ha sofrido, com ha sofrido.
Ens interessa.
A veure.
Ara seguim aquí, el Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Quan vas deixar de creure que tot és possible?
El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara Híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
A Romaknuma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaknuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Aquest mes de juny el Ford Focus ho peta a Ford Dima. Vine a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i emporta't el Ford Focus per 199 euros al mes. Però espera, que encara hi ha més. Et regalem el manteniment. Al juny, restrena't a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Tres minuts i la mitjanit. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona, el Xavi Vilajoana i també amb els Saperes. Tenim el Damià López a Rotterdam, a aquest estadi del Feyenoord pendent de la celebració de la selecció espanyola, que acaba de proclamar-se campiona de la Nations League, i pendent ja de les primeres reaccions que hi hagin, sobretot de Jordi Alba, que ha estat el capità de la selecció espanyola i que ha aixecat el títol ben amunt, de Gavi i d'Ansu Fati. Però anirem avançant feina perquè anem tard i hem de parlar del mercato del Barça. A aquesta hora de la nit ja continua tot molt obert. Evidentment, el Barça primer ha de tancar l'exercici econòmic el 30 de juny, i a partir del juliol començarem a veure ja moviments i a veure si econòmicament el club té capacitat per poder fer alguna de les incorporacions que vol. Per exemple, Vitor Roque, aquesta estrella brasilera, tothom en parla meravelles, Vitor Roque ja fa dies, mesos, que sona pel Barça, i a RAC1 us podem explicar que s'està acostant molt al conjunt blaugrana. Sap en quin punt estan ara mateix les negociacions del Barça amb l'Atlético Paranaense, que és el club de Vitor Roque.
Doncs amb el jugador molt a prop de fitxar pel Barça, després que el director esportiu de l'Atlético Paranaense, Alexandre Matos, i el seu agent André Curí, l'ex-observador del Barça a Sud-amèrica, és el representant de Vitor Roque, hagin estat aquests últims dies a Barcelona negociant amb el club. Pel que sabem de fonts properes a la negociació, el club brasiler va començar demanant una xifra entre 60 i 70 milions. Recordem que la seva clàusula, ho vam explicar també aquí al Tu Diràs, és de 100 milions d'euros, però hauria rebaixat les seves pretensions fins a situar-se en una xifra que rondaria els 35 milions fixes més 10 en variables.
Perdona, ara seguim. Jordi Alba, Televisió Espanyola.
De su staff, de Busi, que era nuestro capitán, de todos los compañeros que nos han hecho llegar hasta aquí, y bueno, también agradecer el trabajo que han hecho, ¿no? El nuevo staff, Luis de la Fuente, todo su staff, los compañeros que hemos venido aquí. La verdad que bueno, creíamos que podíamos ganar, lo hemos hecho. Parece fácil ganar este torneo, pero para nada, ¿no? Es muy complicado venir a Final Four y además ganarla con los equipos que había. Y es para estar orgulloso, ¿no? Ha venido bastante gente a vernos y desde aquí, para todos los españoles, va por ello, ¿no?
Cuando visteis que era Croacia el rival y que os estabais yendo a la prórroga, ¿qué se pasa por la cabeza? Porque estos no suelen perdonar, ¿eh?
No, sabemos que compiten muy bien, que últimamente pues los grandes torneos están compitiendo bien, están llegando a semifinales y, o a la final incluso. Y bien, sabíamos la importancia de este partido, la dificultad que conllevaba jugar contra Croacia. Pero creo que por muchas fases hemos jugado bien, otras nos ha tocado sufrir. Pero bien, los penaltis es una lotería. Unai, una vez más, nos ha salvado y luego la gente que ha tirado está fenomenal, ¿no?
¿Os debía a la historia una tanda de penaltis como esta?
Bueno, un título, ¿no? Después de mucho tiempo, ahora disfrutarlo, creo que la gente se lo merece. Ya, bueno, todos los que llevamos mucho tiempo, pues teníamos muchas ganas de conseguir otro título. Y la gente nueva, pues bueno, su primer título, pero estoy seguro que vamos a dar grandes alegrías a los españoles.
Gracias, Jordi, a celebrar.
Jordi Alba, va ser també protagonista de l'últim títol que havia guanyat la selecció espanyola el 2012. Ell, en aquella Eurocopa, en què marca un dels gols a la final contra Itàlia, que va ser 4-0 d'Espanya.
Partidàs.
Sí, amb David Silva, recordo, fent un altre gol, encara remenant Busquets, Xavi, Iniesta, no?, aquella selecció espanyola, i Jordi Alba ja era protagonista. De fet, després de guanyar aquella Eurocopa del 2012, és quan arriba ell al Barça aquell estiu. Doncs ara, mira, 11 anys després, el 2023, ha tornat a guanyar i aixecar ell, precisament, aquest títol de la Nations League. Jordi Alba, doncs, a Televisió Espanyola, amb aquestes primeres impressions, encara amb tots els jugadors a la gespa d'aquest estadi on la selecció espanyola acaba de guanyar aquest títol als penals contra Croàcia. I deies, el que explicàvem, sí, rondaria els 35 milions, Vitor Roque, més 10 en variables, uns 45, eh?
Sí, després que el club brasiler hagi rebaixat una mica les seves pretensions, com et dic, iniciaren 60-70 milions a la petició que va fer el Barça, i ara mateix estarien les dues parts a prop de tancar un acord per aquests 35 més 10, uns 45 milions d'euros. Amb el jugador l'acord ja està pràcticament fet, per tant, qüestió d'acabar de tancar. Pel que ens diuen aquesta mateixa setmana, podria ser una operació que sembla, com dic, que s'acabarà fent. Avui Mundo Deportivo afegia fins i tot que el Barça podria pagar-ho en tres terminis, de manera prou còmoda, tenint en compte quina és la situació tan delicada del Barça.
L'altre dia també Mundo Deportivo explicava que fins i tot el Barça podria fer aquesta operació i cedir-lo encara una temporada més perquè s'acabés de formar i que vindria a partir del 2024. Vitor Roque és una de les opcions que hi ha sobre la taula, també l'explicava Mundo Deportivo, perquè és un jugador molt jove. A veure, Vilajoana, vull començar per tu, perquè és cert que això dels brasilers i el Barça ja ve de llarg i que a vegades és una aposta que et pot sortir bé o que no et pot sortir bé. Per tant, què et sembla aquest preu? 35 més 10, Vitor Roque... A veure, com s'han de fer aquestes operacions? A veure, tu que et mous i saps com funciona.
A veure, és el que dius. Al final, si és mascle o femella que es diu vulgarment, no ho sabrem fins aquí un temps. El que sí que és veritat que no es pot pretendre en general que un jugador, sigui brasiler o sigui, que tu fitxes amb 18 anys, a pretendre que el primer any ja sigui un escàndol, perquè al final tots els jugadors necessiten d'un procés de creixement. El que sí que crec que no... Bé, jo almenys no era partidari, era si tu fitxes un jugador de 18 anys, el que has d'intentar és que creixi aquí a Can Barça de la manera que tu vols que creixi. És a dir, tenir-lo en el Penedès no em semblaria gaire, que tingués gaire sentit. Però és el que diem, al final la bondat o no d'un fitxatge te la diu el temps. És a dir, dir a priori que un jugador és car o barat és molt agosarat, és impossible dir-ho, perquè jo recordo quan vam fitxar Pedri dèiem que fèiem fitxar un jugador de les Palmes per 5 milions i mig. I ara a tots ens sembla una ganga, no? O Araujos. En canvi d'altres, que per un milió i mig en aquell moment, doncs un brasiler pues, que no va reeixir. És molt fàcil opinar a posteriori, és facilíssim. El que cal és intentar minimitzar els riscos, per tant tenir molt clar el perfil de jugador que tens, confiar en els scouts que te'l recomanen, i a partir d'aquí, després, també jugar a Can Barça és un tema molt complicat. És a dir, hi ha molts bons jugadors que després per caràcter...
I més de nou, jo afegiria. Jugar a Can Barça i de nou...
I de nou ni t'explico, però en general l'ambient d'un Barça has de tenir el cap molt ben posat, has de madurar ràpid, no? Vull dir, els canvis són enormes quan vens a un club com el Barça. I per tant, tot això no ho pots tenir, no és matemàtic, no és una calculadora, no hi ha un algoritme que et digui no, escolta, més que si té aquesta característica serà bon jugador. Vull dir, si fos així, les encertaríem totes, però no hi ha cap club del món, cap, que encerti tots els fitxatges que fa, ni un. I per tant, bueno, el que sigui, és veritat que se'ls ha de donar cert temps en aquests jugadors.
Dani, què en penses?
Jo no el conec, no l'he vist.
No el tens vist?
No el tinc vist jugar.
Home, els highlights són espectaculars. Clar, és veritat que t'agafen com a l'NBA, no? Els moments més importants de la seva carrera. Però sembla un jugador que té cosetes. Jo no sé, jo com a scout no sóc scout. No sé si valdrà o no valdrà. Però tu veus que és un futbolista diferent, com ho era a la seva època Neymar o Vinícius allà al Brasil.
Sí, ja...
El veus diferent.
Hi ha coses que dius, home, doncs, té unes condicions que si amb aquesta joventut, doncs amb el pas del temps i jugant amb un altre equip i jugant amb millors jugadors, doncs el farà créixer més, no? Però, i parlar de la quantitat... Serà... És veritat que ara es pot parlar de que per un jugador tan jove pagar aquestes quantitats, segurament tothom dirà que és car, però després s'ha d'esperar. Jo recordo el fitxatge, i vosaltres també, el fitxatge d'Alves, quan va venir del Sevilla.
36 milions.
36 milions en aquella època.
Sí,
moltíssim.
I tothom, clar, i després veient el rendiment que ha donat en tots aquests anys, doncs al final ha sigut un jugador barat. No ho sé.
Però en aquest sentit, Dani, jo crec que és un jugador car, perquè al final va ser un fitxatge car, que està a l'alçada del preu que es paga o el que no està a l'alçada, no?
Però, sí, clar, després...
Perquè 36 milions són molts calés, o eren molts calés, el que passa que crec que va ser un jugador que va estar a l'alçada del que es va pagar per ell, no?
Clar, però això ho saps després.
Sí, evidentment.
Clar, ara, jo no sé, dius, potser...
Perquè vas dir, no, va ser barat. No, per mi va ser car, però ha estat a l'alçada del que vas pagar.
Sí, i aquest jugador, jo no sé si deixar-lo allà al Paranaense. El que passa que, clar, amb la situació que està el Barça de amb el tema del fair play i de les inscripcions, jo no sé si això pot ser factible, no?, el fet de que el fitxis i que el portis i que el puguin inscriure.
Ja, tot això depèn ara de les sortides també i de que puguin tancar-se algun acord de patrocini i de molts aspectes que s'han de començar a saber a partir del 30 de juny, que és quan el Barça ha de trencar l'exercici econòmic d'aquest any amb els números que vol, i a partir d'aquí, a partir de l'1 de juliol començarem.
Però
a veure
com pagarà això amb aquest jugador, amb el club, amb el Paranaense?
No, tu pots pagar, el Barça es pot endeutar més i pagar o demanar un crèdit o el que sigui. Vull dir, el problema no és pagar un jugador, el problema és inscriure'l dins dels paràmetres que marca la Lliga. Aquí és on està la dificultat del Barça. Deies, sí, Pichi.
No, a veure, no hi ha cap garantia, òbviament no hi ha cap garantia de que s'adapte bé, però jo faria la pregunta, Vinícius i Rodrigo van ser cars quan es van fitxar?
Sí.
Home, Vinícius una mica.
Considereu que van ser cars? Van pagar 50 i 60 milions d'euros.
Sí.
Em sembla, però clar, si després que surten... ahir l'aposta la de saber els tècnics que han vist a Roque en aquest sentit i que tenen un coneixement de tot el voltant, diguéssim, de tot l'hàbitat d'aquest noi, no? Perquè jo sempre he dit que a part de les qualitats futbolístiques també has d'estar al tanto de com és el futbolista, no? Com a persona, com es mou, com es relaciona, etc, perquè crec que és molt important adaptar-se a nous llocs. I jo, perquè els cedisquin al Paranaense, prefereixo que estigui aquí al Barça i que entreni amb el Barça i que conegui els jugadors del Barça i la manera de jugar del Barça, que probablement li faran més bé.
No, només dic que és una opció, eh? És una opció.
Només. Sí, bueno, però no tens cap garantia. Vull dir, és una inversió que es fa, que si et surt bé com penses que et sortirà bé, és molt barato, i si et surt malament serà un pufó, serà caríssim. No.
Sí. Si et surt bé és una inversió, si et surt malament és una despesa. Amb això que deies dels pagaments, Dani, cal deixar molt clar que tots els pagaments i cobraments en traspassos de jugador, tots es traslladen en el temps, eh? Tots són en facilitats, tant de cobrament com de pagament. Hi ha molt poc...
Que no has de desembutxacar de cop els 35 milions...
Normalment hi ha acords aquest any X, l'any que ve... una altra quantitat...
I saps com funciona, és a dir, si es fes algun fitxatge és a partir de l'1 de juliol i el computes ja a l'exercici de la temporada vinent, aquest pagament, saps? No el computes en aquest...
Sí, perquè això sempre.
Clar, per això et dic que la majoria d'operacions seran a partir del 1 de juliol, que a més a més és quan acaben els contractes de tots els jugadors, no? A partir del 30 de juny. Bé, veurem què passa, no?
Sí, anava a dir només a l'Eix, l'altre dia que explicàvem també una mica les referències que té el Barça d'aquest jugador, de ser un davanter potent, que pot jugar de referència, que pot jugar també per banda, ens deien, és un jugador més pràctic que no pas vistós, que no és un jugador d'aquells de filigrana. Ens deia que algú al Brasil li deien una mica el Luis Suárez brasiler, per l'estil de davanter que és, tant de bo s'assemblés ni que sigui en una ungla el rendiment o el que va ser com a jugador Luis Suárez, i que té una certa experiència tot i tenir 18 anys, perquè ha jugat ja la Libertadores, i per tant creuen que està preparat per assumir com a mínim el pes i la pressió que comporta jugar en un equip com el Barça.
Té cos, és a dir,
el que estigui el Curi al darrere, no sé si és bo o dolent.
No, és que estan a darrere de tots els brasilers, llavors.
Aquest és la gent,
perquè a més ell domina tant el mercat brasiler que està al darrere de tots.
Aquest era un tècnic que treballava pel Barça.
Sí. Era el responsable del futbol sud-americà.
No, i aquí a RAC1 ens va fer la llista de dir jo li he fet guanyar més diners al Barça que dels que ha perdut.
Vull dir,
jo he fallat amb jugadors recomanats que després no han funcionat aquí, però sí, i tenia la llista, et deia, mira, aquest van costar, no me'n recordo, 22 milions. I en canvi jo li he fet guanyar al Barça 200 no sé quants milions. I va fer la llista, aquí a RAC1. Si podeu recuperar l'entrevista.
Sí.
Ell ho tenia molt clar,
sí,
això.
Sí.
Que tu t'ha quedat clar. No és el que em va dir.
Sí, claríssim.
Ell és el que va dir. Després ell va guanyar molts calés, segur, però ell tenia claríssim això. És cert que aquí computava els 222 milions de Neymar, André Curi. Ha de dir, bueno, li he fet guanyar calés al Barça, no, vaig portar jo a Neymar i després el vaig...
Aquesta no va ser pagament aplaçat.
Aquest
va ser caix.
I que hi va haver la discussió que ell tenia un tant per cent si es venia Neymar, que no va cobrar.
Que li havia perdonat al Barça.
Que li havia perdonat. Però fins que és un tio que el portava i ja tenia també assegurat un tant per cent de la venda. Això és,
Bé, però
aquesta és bona, eh?
Vitor Roque, pel que jo estic veient, com diu el... Sí que és veritat que físicament és de tronc,
no és molt alt,
de tronc inferior gros, com el, saps, fortot, de cames i de cuixes és fortot, com Luis Suárez. I aguanta
com el Kun Agüero, deien.
No, però més alt.
Sí.
Com més alt.
Com és allà el... Aguanta bé d'esquena. Aquell davant que s'entra, que va estar al Sevilla i al Madrid.
Sí, el Baptista.
El Baptista.
Julio Baptista.
Julio Baptista. Mm-hmm. No? Potser és un pèl així, no?
Sí, però té més gambada.
La bèstia,
Sí, exactament.
Té més gambada, té més recorregut, té més dribbling, potser, que Luis Suárez, No sé, pel que ens imaginem tots una mica. Bé, ja veurem com surt aquest futbolista. Ja veurem com surt.
Passo un headlines meu, igual em fitxen.
De l'època, o no?
Li dones mil voltes, Àngel, li dones mil voltes, no fotis.
No, però dic que a veure, què trauen, el millor o el pitjor del futbol de cada jugador?
El millor,
les
clar.
Les millors accions seves, no?
Clar, vale. Han de treure, fem-ho així.
Sí, i hi ha vegades que et posen el mateix vídeo vist des de diferents angles.
Recordo, per exemple, que Núñez va explicar que havia fitxat a Giovanni Silva, pels vídeos que havien vist del jugador del Santos. Va arribar com el nou Pelé i li va faltar una miqueta per arribar al nivell de Pelé.
Imagina't.
Es va quedar amb l'E.
Escolta, jo...
I va faltar el P.
Amb això dels vídeos, amb el jugador que va arribar a l'Espanyol, jo vaig tenir una confusió enorme.
Qui?
El Ronael Pierre Gabriel.
Sí.
Que jo havia buscat jugades i això, i jugava per la dreta. Però és que després veia partits que jugava per l'esquerra. Jo dic, hòstia, aquest tio...
Era el tiro de càmera, que estava canviant.
Sí, sí, sí.
El
que jo et dic... Sí, sí, el tio era dretà...
Ai, però... t'havien fotut la càmera al revés, te l'havien doblat,
no sé,
la càmera.
No, no sé el que van fer, però jo dic, hòstia, aquest tio és ambidiestro, aquest tio. Juga de nassos, per la dreta, per l'esquerra, puja, baixa, i llavors no sé què em va dir, diu, no, que això és que la càmera, no sé què...
Sí, quan no tenen suficient material videogràfic, el que fa... Anés, la mateixa jugada te la miren des dels dos, des de les bandes diferents.
Pitxi.
No, anava a dir una burrada.
Va. Seguim, doncs. Mira, veurem què passa amb Vitor Roque, aquesta és la informació que tenim. A punt de tancar-se aquest acord, 35, més 10 en variables, serien uns 45. A veure, després, tot el detall d'aquesta operació i què acaba fent el Barça amb aquest futbolista.
El Tigriño, que li diuen. Tigriño.
Tigriño, li diuen? Sí. Oh, Tigriño,
Sí, sí.
Veus tu. Hem explicat fa una estona via xarxes socials, @FCBRQ, @EsportRQ, que Busquets pot anunciar el seu futur en els pròxims dies, ara ja sí que sembla que va de debò, i pel que sabem a RAC1, Roger apunta a Miami.
Sí, havíem estat explicant que el futur de Busquets estava entre l'Aràbia Saudita i Miami. Pel que sabem, Busquets s'hauria decantat per l'opció americana. La negociació amb l'Inter Miami està ja a la recta final i la previsió fins i tot és que aquesta setmana s'acabi de tancar i pugui fer-se oficial la seva incorporació a l'equip de la MLS. D'aquesta manera es confirmaria que jugarà amb Messi la propera temporada, pendents del que acabi fent un altre dels capitans d'aquesta temporada al Barça, protagonista avui també en aquesta Nations League, com és el cas de Jordi Alba, que també té l'opció d'anar cap allà.
Recordem que el Miami...
també anirà a Miami.
Bé, tenen tres designated players, asos a la màniga,
que poden pagar.
Per pagar el que vulguin. La resta de la plantilla ha d'anar amb el sou que marca la MLS.
Era d'uns 5 milions.